Benvingut al Coneix Món, el programa de Ràdio 4 que et convida a viatjar pel planeta tot fent turisme responsable. Des d'avui, al llarg de tot l'estiu, cada dissabte a la 1 de la tarda t'acompanyarem per conèixer diferents pobles de la Terra, sempre, això sí, de la mà d'una organització no lucrativa i d'un viatger. Un viatge que vol ser, doncs, transformador i que vol potenciar l'apropament humà. Volem conèixer altres realitats i, en definitiva, volem conèixer món. Ens pots escoltar a la FM, per internet a rtve.es/radio4 i al portal coneixmon.org, on a més hi trobaràs els àudios i els àlbums de fotos d'aquest viatge. Som l'equip de Com Soc, Comunicació Social, amb Adrià Bruc a la producció, Clara Calvet a la recerca cultural, Jordi Costa, el nostre tècnic a les vies de so, i qui us parla, Irene Desumvila. I comencem saludant el nostre company Adrià Bruc. Bona tarda, Adrià.
Bona tarda.
Tu seràs la persona que ens dirà on viatgem a cada programa, no?
I tant, encantat.
Doncs, i avui on viatgem, Adrià?
Bueno, doncs aviam si ho endevineu a través d'aquesta pista musical.
Una pista musical? Vinga, va, doncs a veure com sona aquest país. Gas, 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 gas. Doncs no sé si els oients ho hauran endevinat ja, però quin país té aquestes sonoritats?
Doncs bueno, el país que viatgem avui és Sèrbia, i ho hem descobert a través de Goran Bregovic, un dels músics més coneguts internacionalment.
Molt bé, exactament. Avui coneixerem Sèrbia i ho farem de la mà del Servei Civil Internacional. Parlarem amb la Clara Giberga, que és responsable de l'entitat, i amb el viatger Carles Blanco, voluntari en un dels camps de treball. Dir-vos també que ens podeu seguir al Facebook del Coneix Món i al Twitter amb el hashtag Coneix Món Sèrbia. I al Facebook, a més, és on cada setmana hi farem un concurs. Us farem una pregunta i entre els que respongueu sortejarem un lot de regals. En aquest cas, avui serà un lot de regals del Servei Civil Internacional que ens han portat ni més ni menys que 6 llibres... Sis llibres, doncs, un parell sobre un viatge a Palestina, sobre temàtiques socials, de drets humans, de deute extern... Tot això, si contesteu a la pregunta de la setmana. Que la pregunta d'aquesta setmana és, si viatgéssiu a Sèrbia, on us agradaria anar? Quina part del país voldríeu visitar? Doncs, entre tots els que contesteu, com ja sabeu, sortejarem aquest regal. I nosaltres avui sí que anem a Sèrbia, però abans de viatjar-hi li farem una radiografia al país, aviam si en tenim, doncs, més idea d'on anem, no? Vinga, som-hi, va! Estat.
República de Sèrbia.
President actual.
Tomislav Nikolić.
Capital.
Beograd.
Quina és la llengua oficial?
El serbi. Està escrit en cirílic, però també en llatí, cada cop més.
I quina és la situació geogràfica?
Europa central, a la península balcànica. Fa frontera al nord amb Hongria, a l'est amb Romania i Bulgària, a l'oest amb Croàcia i Bòsnia-Herzegovina i al sud amb Kosovo, Albània i Macedònia.
I quina superfície té?
Bueno, doncs exactament 88.361 quilòmetres quadrats.
I quin clima hi fa?
Continental temperat.
I quanta gent hi viu en aquest país?
7.500.000 habitants, aproximadament.
I quina és la religió que professen?
Bueno, la majoritària és l'Església Cristiana Ortodoxa Específica de Sèrbia.
Quina és la seva economia?
Bueno, hem de saber que la moneda és el dinar serbi. L'economia es basa en el sector de serveis afavorit per la inversió estrangera. Gràcies als seus recursos naturals, la mineria és un dels motors de la indústria. Actualment l'economia es manté un lleuger creixement, però amb una taxa d'atur del 25,9%.
Índex de desenvolupament humà?
Bueno, està en la posició 74 de 181.
I si me'n vaig a Sèrbia, què he de saber?
Una de les coses que has de saber quan viatges a Sèrbia és que quan es saluden només es fan un petó. No dos com aquí.
Doncs coneguem ja l'entitat que avui ens acompanya. Saludem a la Clara Giberga, responsable del Servei Civil Internacional a Catalunya. Bona tarda, Clara.
Hola, bon dia.
Bona tarda.
Bona tarda.
Doncs, abans que res, voldríem preguntar què és el Servei Internacional, el Servei Civil Internacional, i per què en diem així, per què en diem internacional?
Vale. Començo de bastant lluny, vale? Començo el Servei Civil Internacional, és un moviment social que va néixer post Primera Guerra Mundial, de la mà d'un suís que, bueno, pues no content amb la situació que veia al seu voltant, va decidir fer alguna cosa, no? Va començar sent un objector de consciència, és a dir, no volent participar al servei militar, per tant, servei civil és com l'alternativa, no? al servei militar, no volent participar al servei militar i tenir una actitud una mica més proactiva, proposant com a alternativa a l'organització d'un camp de treball entre a França, entre parts enfrontades o entre persones de diferents països, no? I aquí entra la part internacional d'aquest servei civil, no?
I com es deia aquest home?
Pierre Cérezol. Uh-huh. Un suís, com deia abans. Uh-huh. I res, això. Llavors, el senyor Pierre Cérezol, el 1920, organitza el primer camp de treball voluntari amb persones d'arreu. Va ser una mica fracàs. Les persones locals no estaven molt contentes amb la presència d'alemanys al poble, tot i que estaven fent tasca de reconstrucció del poble enderrocat, no?, per la guerra. I, bueno, tot així, ell va seguir amb la voluntat de seguir movent coses i llavors va anar fent projectes a diferents països i, a poc a poc, el Servei Civil Internacional s'ha anat extenent i ha anat tenint diferents branques, com li diem nosaltres, no? O sigui, nosaltres som fills, diguem, o filles del moviment social, internacional, i a cada país, doncs, s'ha anat establint una branca, no? Aquí a Catalunya en tenim una i n'hi ha 44 arreu del món.
Uh-huh. Déu-n'hi-do. És a dir, que partim del 1920 i ara esteu actuant a 44 països.
A 44 països, sí. A banda d'alguns partners que tenim, que són entitats que no es diuen Servei Civil Internacional, però que treballen amb joves, treballen amb persones voluntàries, treballen per la pau i llavors són, diríem, partners, diguem.
Uh-huh. Doncs avui parlarem d'un dels camps de treball del Servei Civil i concretament d'un dels camps de treball que es fa a Sèrbia. Però què és exactament un camp de treball?
Què és un camp de treball? És una experiència fantàstica. És una experiència d'unes 2 o 3 setmanes en la que un grup de joves i no tan joves, nosaltres treballem amb persones de totes les edats, de fet, si mireu a la web posa de 18 a 99 anys.
Carai,
poques persones de 99 anys s'hi apunten, però a vegades algun jubilat o alguna família sí que trobes, és molt interessant el punt aquest intergeneracional. Doncs un camp de treball és una experiència d'unes 2 o 3 setmanes en la que un grup de persones d'arreu del món es troben en un lloc, en un poble, en un barri d'una ciutat, en un lloc perdut per les muntanyes, on sigui, i durant aquestes 2 o 3 setmanes doncs, duen a terme una activitat, un treball. Treball que pot ser de tot tipus, mediambiental, social, de temes, no sé, de reconstrucció, de patrimoni, del que sigui. En infinites temàtiques, per tant, pa gustos los colores, no?, una mica. Uh-huh. I llavors, un pilar gran del camp és la part aquesta de treball i l'altre pilar és l'intercanvi cultural que tens amb les persones amb qui convius, no? És una convivència que es fa durant 24 hores al dia. Totes les tasques del dia a dia, no?, que tenim en la nostra pròpia rutina, doncs les compartim amb persones d'arreu, no? I el més enriquidor, el més bonic de tot, no, és veure això, no, com tant pel treball com per les feines del dia a dia, no, ho fas conjuntament amb persones d'altres bandes, d'altres maneres de fer, que amb qui estaràs més proper o més lluny, no, però que al final el més bonic és que t'hi acabes entenent, no, i que construeixes una cosa conjuntament.
És a dir, que podem aprendre des de molts punts de vista, no?, a partir d'un camp de treball.
Exacte.
I concretament a Sèrbia, quines actuacions feu? Quines intervencions feu?
La nostra manera de treballar, com comentava abans amb el tema de les branques, o sigui, nosaltres no som l'entitat que organitza el projecte a Sèrbia, com a Servei Civil Internacional de Catalunya organitzem els projectes que es fan a Catalunya. Llavors, el nostre partner a Sèrbia és qui s'encarrega d'organitzar els projectes. Això, si un cas, us explicarà el Carles després amb la seva experiència de projecte així més palpable, no li vull treure les paraules. I llavors això, bueno, nosaltres som qui ens encarreguem d'organitzar més els projectes aquí a Catalunya i ho fem amb el suport d'associacions locals o entitats locals que proposin un projecte per voluntaris internacionals.
Per tant, treballeu conjuntament des d'aquí i des de l'altra associació que estiguin allà.
Exacte. O sigui, la nostra tasca aquí és preparar, o sigui, emplaçar i preparar la persona voluntària que se'n va cap allà. I la tasca de l'entitat sèrbia és acollir i donar tasques i allotjament i manutenció a les persones que van al camp.
I quins requisits he de tenir si, per exemple, vull fer un camp d'aquests? És a dir, necessito fer una formació abans o no? O quines coses m'explicareu des del Servei Civil Internacional que he de saber abans de decidir-me a fer un viatge així?
Vale. Bueno, primer de tot, s'ha de tenir motivació per fer un voluntariat, no? S'ha de saber que és una experiència una mica diferent també per com s'acosta la gent a vegades, no? Diu, bueno, vull marxar a viatjar... Sí, és un viatge, depèn de com ho entenguis, no? És un viatge... diferent, potser, no? És un viatge per fer un voluntariat, no? Per tant, la persona que s'acosti a nosaltres ha de tenir ganes de fer un voluntariat, no? Ha de tenir ganes de conèixer persones d'arreu, sobretot motivació, en realitat. No ha de tenir unes característiques tècniques molt, molt, molt específiques. Algun projecte pot demanar alguna característica tècnica, però no tots. I llavors la formació que donem nosaltres a les persones és més una reflexió sobre què és el voluntariat, què entenem per voluntariat, no? Una preparació per a aquesta interculturalitat, no? Que a vegades pot haver-hi, si anem a un país molt diferent al nostre o ens trobem amb voluntaris que són de cultures molt diferents, podem tenir un xoc cultural, no? I està bé treballar una miqueta. Treballem una mica també la resolució de conflictes, no? De manera no violenta, com la nostra línia, perquè en un context tan divers i amb una convivència dia a dia, amb situacions que a vegades poden ser intenses, perquè hi ha alguns camps de treball que són durillos, no? Doncs com treballa el conflicte, no? I, bueno, sí, una mica...
És a dir, que entenc que fer una miqueta de formació en turisme responsable, no?, per dir-ho
així. Sí, en voluntariat, sobretot, sí.
Exacte. Mm. I llavors, després, si me'n vaig a Sèrbia concretament, també he de tenir formació específica de Sèrbia, per exemple?
Sí, bueno, aviam, la cosa és, nosaltres emplacem una mica els voluntaris a que es cerquin la seva pròpia informació durant la formació, que justament hem fet aquest cap de setmana passat, els punxem una mica, no?, perquè pensin en què, com t'has preparat, no?, com et prepares per marxar al teu país. Clar, nosaltres enviem voluntaris arreu del món, no podem fer una sessió específica de cada un dels països, ni tampoc és la intenció, no?, perquè no és tant el viatge al país, sinó més l'experiència de voluntariat, però sí que emplacem el voluntari que s'informi, que contrasti la informació que té, no?, que pensi una mica en la situació política, històrica, social del país on va, i llavors... Entenem que després d'aquestes punxadetes, o si no ho ha fet abans, doncs el voluntari busca una mica d'informació de cada país.
Molt bé, dius que heu fet la formació aquest cap de setmana perquè esteu ja en plen... Bueno, els camps de treball, molts d'ells es fan a l'estiu.
Sí, la gran majoria.
Doncs per aquelles persones que es vulguin animar, que sàpiguen que tenen més informació al web de www.esti-cat.org, i Clara, doncs moltes gràcies per compartir amb nosaltres la feina del Servei Civil Internacional. Gràcies.
Balcán, 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 el balcañeros. Vamos!
Moment ara de saludar la nostra col·laboradora, la Clara Calvet. Avui tenim dos Clares a l'estudi, eh? Però la Clara, en aquest cas la Calvet, és qui ens aproparà la cultura dels països que anem visitant al llarg d'aquest estiu, el Coneix Món. I bona tarda, Clara.
Bona tarda.
Què ens portes avui de Sèrbia?
Avui us porto una pinzellada de literatura.
Molt bé.
Abans d'entrar en matèria, però dos curiositats, i és que el primer manuscrit que es data des de Sèrbia, el més antic, és l'Evangeli de Miroslav, que està escrit entre el 1180 i el 1191, i explica l'origen de l'escriptura cirílica. Segona curiositat, la poesia èpica sèrbia va ser molt important, va tenir un paper destacat en la transmissió de fets bèl·lics a Sèrbia, per exemple, la batalla de Kosovo, entre les diferents generacions. Fets aquestes dues pinzellades, entrem en matèria ja. Al segle XX, és que Sèrbia, al segle XX, va guanyar un premi Nobel de literatura, evidentment al segle XX, va ser el 1961, el va guanyar Ivo Andrić. Ivo Andrić va néixer abans, el 1892, prop de Travnica, Bòsnia-Hercegovina, que aleshores era part de l'Imperi Otomà, i es va educar a Visegrad, a prop de, al costat del riu Drina, que precisament després sortirà en una de les seves novel·les més conegudes. Ja d'adolescent ja va iniciar-se en la poesia i durant la Primera Guerra Mundial va estar detingut per diverses activitats polítiques, va fer revolucionàries, etc. Va tenir una vida una mica així. Després de la Guerra Civil va tenir una vida activa, molt literària, molt activa a Belgrad. Després va ser diplomàtic, tot i que va viatjar per diferents punts d'Europa, tot i que mai va deixar d'escriure ni poesia ni novel·les. Llavors, després saltem a la Segona Guerra Mundial, perquè va ser llavors quan va publicar tres novel·les per explicar la vida i els costums de la seva Bòsnia natal i els seus habitants. Aquestes tres novel·les són La crònica de Travnik, La joven dama i El pont sobre el Drina, que justament doncs, expliquen la història de Bòsnia des de la conquesta dels turcs el 1389 fins a la creació de l'estat iugoslau després del 1919. Llavors, continua la seva vida literària i altres vides fins al 1961, que se li va otorgar, com comentaven, el Premi Nobel de Literatura, i el que va destacar el comitè va ser la força èpica amb què va descriure la manera com la història va afectar la vida i els destins de les persones. És una obra com una coralitat èpica, però a la vegada parant atenció a la vida individual de les persones.
Per tant, un autor que va conrear bastant, no?
Tenim bastant material...
I a més, bueno, una obra imprescindible per conèixer de la cultura de Sèrbia.
Exacte, i a més, de fet, ell mateix ha estat considerat dels millors autors del seu país.
Doncs jo no sé si el Carles, el nostre convidat d'avui, el Carles Blanco, que és voluntari en un dels camps de treball, coneixia l'obra d'Ivo Andrić, la coneixies?
No, la veritat és que no. No m'he pogut endinsar tant en la cultura sèrbia.
No la coneixies, però sí que coneixes moltes coses de Sèrbia, perquè, com dèiem, doncs, has estat voluntari en un dels camps de treball l'any passat, el 2012.
Exacte.
I per què et vas animar a fer aquest camp de treball?
Jo ja feia temps que volia fer un voluntariat, i el fet de descobrir l'ESSI i el fet que et donaven l'oportunitat de no només fer un voluntariat, sinó alhora viatjar, doncs vaig considerar que era la meva oportunitat. I a la que vaig veure un país com Sèrbia, doncs vaig dir, som-hi tu, perquè ja havia estat viatjant per Europa. I bé, evidentment cada país és diferent, la gent, la cultura és diferent, però que creia que Sèrbia era el contrast que necessitava i efectivament el vaig trobar.
Per què dius contrast?
Perquè normalment, vaja, la imatge que jo tenia dels Balcans abans de Sèrbia és que era una zona pràcticament oblidada on hi havia el prejudici de la guerra... És a dir, que era un país molt criminalitzat, de fet, no entraran a la Unió Europea fins que no hagin detingut a tots els criminals de guerra.
Tota aquella zona d'allà abans era coneguda com l'antiga Iugoslàvia.
Exacte.
I va ser un escenari bèl·lic durant força anys, durant la dècada dels 90, i es van conformar noves fronteres i realment té un passat bèl·lic important.
De fet, és d'aquest un dels motius pels quals jo vaig anar. Perquè jo vaig estudiar dret i, com bé sap la Clara, a mi això dels conflictes i tot això m'encanta. I com tampoc tenia gaire pressupost per anar-me'n a l'Afganistan o una zona més perillosa, doncs vaig considerar que Sèrbia era el que més a prop em quedava.
I què hi vas fer allà, a Sèrbia?
El camp que jo vaig fer era de caràcter mediambiental. Eren uns 17 dies i la primera setmana la vam passar... traient una sèrie de plantes invasives que hi havia pel camp. Va ser força divertit, el que passa és que també feia molta calor. A Sèrbia arriben a l'agost als 40 graus i llavors es fa difícil treballar en aquest tipus de condicions, però va ser molt divertit. Més que res el treball, el fet d'estar amb els companys, de fer bromes, de cantar cançons en diferents llengües, etc. I la segona setmana ja la vam dedicar més al que era... coses dedicades a l'ornitologia, perquè de fet l'organització que ens acollia era una organització ornitològica.
A quina zona estaves en concret?
Jo vaig estar a una localitat que es diu Čačak, que està a la zona central de Sèrbia. Crec que està a uns 150 quilòmetres al sud de Belgrad i en autobús són unes 3 hores aproximadament.
I com és el paisatge natural? És molt diferent d'aquí?
Depèn la zona. Jo no el vaig veure gaire diferent. El que passa és que sí que trobes moltes muntanyes, molts rius, molts llacs, però el que faria referència... Jo crec que és un paisatge tirant al que seria el paisatge mediterrani, el que estem tots acostumats a veure cada dia aquí.
I això com explicaves de que vas netejar... Què feies? Traies espècies invasores que hi havia allà?
Sí, exacte. Això pel costat de les plantes. També teníem que treure brossa que hi havia escampada pels boscos.
I que t'aixecaves al matí i a treballar a quina hora?
Començàvem a treballar a les 9. El que passa és que jo, per motius, no sé, diria ritmes biològics, jo m'aixecava a les 6.
Carai.
I me n'anava a fer footing amb els amics o coses d'aquestes. Sí, no paràvem.
Una experiència completa, per no perdre cap minut.
Exacte. Jo, de fet, ja anava amb aquesta idea. Jo anava allà a gaudir cada segon, perquè sabia que seria una experiència única, i realment ho va ser.
I explica'm una miqueta com era la relació amb la gent. És a dir, la gent amb qui et trobes allà al camp de treball... És gent que ve d'aquí, que resulta que també són de Barcelona, és gent que són serbis, és gent que ve d'altres països, com funciona?
En el meu cas no vaig coincidir amb cap català ni cap persona d'Espanya. Crec que el màxim de persones d'una nacionalitat són dues per camp de treball, i jo vaig tenir la sort de no coincidir amb cap. Més que res perquè jo prefereixo ser jo l'únic del lloc on provinc i tenir que enfrontar-me a l'anglès o el que sigui. Llavors allà tenies persones de diferents nacionalitats. També hi havia un equip que estava composat per un munt de persones sèrbies, però la resta de gent, hi havia txecs, japonesos, francesos, americans...
I entre tots parlàveu anglès?
Entre tots anglès, sí.
I quin contacte vas tenir amb la gent d'allà, de Sèrbia? Explica'm una miqueta.
Bé, el contacte crec que va ser molt fàcil, perquè de fet la gent que ja ens coordinava el camp de treball ja eren d'allà, i per tant ens era molt més fàcil endinsar-nos en el que era el teixit local de Txatxac. Però el que era curiós és que et llevaves, anaves a treballar, i la gent del poble doncs et parava i podia seguir parlant amb ells i t'explicaven la seva vida, etc.
Molt bé, i vaja, una experiència com la definiries? És a dir, què has après d'aquesta experiència?
He après a confiar més en mi mateix, en les meves capacitats, i també d'obrir-me més a les altres persones, a ser una mica més llançat, perquè jo de per si sóc una mica reservat, però una experiència d'aquestes t'ajuda bastant a obrir-te.
Repetiràs?
Sí, i animo a tothom que ens estigui escoltant a que faci un camp de treball, ja sigui a Sèrbia o a qualsevol lloc, però és una experiència que... No t'oblides mai.
Moltes gràcies, Carles.
Gràcies.
Doncs avui hem conegut Sèrbia de la mà del Servei Civil Internacional, amb la Clara Giberga, que era membre de l'entitat, i amb en Carles Blanco, voluntari en un dels camps de treball. Nosaltres hi tornarem la setmana que ve, com sempre, els dissabtes a la 1 del migdia, per conèixer els pobles de la Terra. Sempre, això sí, des del turisme responsable. I ens acomiadem avui amb un ritme típic de Sèrbia, es diu Tanko Saba, i sona així. Fins la setmana que ve. Tan, 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 Tanko Saba, Tanko Siseo.